Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues, com cada dia. La feminització de l'Església i el seu rostre de dona és un dels grans temes que el Papa planteja aquesta mateixa setmana a la reunió del Consell de 9 cardenals que l'assessoren en la reforma de la Cúria Romana, entre ells Joan Josep Omella, que és aquest dilluns al Vaticà. En sintonia amb el que va demanar dijous passat a la Comissió Teològica Internacional, Francesc proposa que es busquin procediments per desmasculinitzar l'Església, així ho diu, i enfortir l'aportació de les mateixes dones. D'altra banda, l'Església està plantejant a la COP28, l'Assemblea de les Nacions Unides sobre Medi Ambient, que s'està fent a Dubai, la condonació al perdó de la meitat del deute dels països pobres a canvi de més protecció al medi ambient. La secretària de la Pontifícia Comissió per a l'Amèrica Llatina, Emile C. Cuda, per cert, una dona amb importants responsabilitats a la Santa Seu, ha defensat el bé de la persona com el centre de l'acció social que impulsa el pontificat de Francesc. El Sant Pare, en definitiva, no ha pogut viatjar a Dubai per la inflamació pulmonar que li ha provocat la grip, però ha deixat en alguns dels seus grans col·laboradors, entre ells també el cardenal Pietro Parolin, el seu missatge integral, el d'una ecologia que pensi en la pau, en la justícia social i, sobretot, en la persona. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes, d'aquest dilluns 4 de desembre, dilluns de la primera setmana d'Advent i memòria de Sant Joan de Massè i Santa Bàrbara, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
La Junta de Fiscals de Barcelona ha donat suport a tots els fiscals que han participat en causes del procés i també a les resolucions judicials que es van dictar. En la declaració també mostren el seu rebuig a qualsevol tipus d'ingerència als principis d'independència judicial i de separació de poders. Aquesta declaració arriba pocs dies després de l'aprovada per la Junta de Fiscals de Catalunya, que en termes gairebé idèntics també va donar suport als fiscals del procés. Més temes, Foment i la COE s'han mostrat preocupats per la desacceleració de la creació d'ocupació, que consideren que mostren les dades del novembre que s'han publicat aquest dilluns. En un comunicat, la patronal catalana ha advertit de la caiguda del 2% en la contractació i de l'augment de l'atur registrat del 0,06% i ha afegit que és urgent revertir les rigideses del mercat i l'augment dels costos empresarials en relació a la reforma laboral. Al seu torn, la COE ha assenyalat que en el mes de novembre tradicionalment baixen els llocs de treball, però que en aquest cas s'afegeix l'augment de càrregues i costos que afecten a la confiança empresarial. I dos agents del CNI han sigut detinguts els darrers dies per cometre, segons ha informat El País aquest dilluns, un presumpte delicte de revelació d'informació secreta als Estats Units. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmat des de Letònia l'existència d'un procediment sorgit d'una denúncia del CNI. Tal com ha afegit Robles, el procés és secret, de manera que no en pot donar més detalls.
Gràcies, Sandra. També us recordarem que s'ha celebrat aquest diumenge, com cada 3 de desembre, però enguany coincidint amb l'inici de l'Advent, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats. Xavier Pagès, director del Secretariat de Pastoral i d'Atenció a les Persones amb Discapacitat, ha destacat a Ràdio Estel la importància de rebre i atendre la discapacitat, d'acollir-la. Es van clausurar aquest diumenge, d'altra banda, les 14es jornades bíbliques que s'han fet durant 10 dies a Barcelona, organitzades per l'Escola d'Animació Bíblica. L'actitud de buscar la pau ha estat el tema central d'aquestes sessions. I la Fundació Nen Déu ha inaugurat aquest dissabte la llar residència Benet XVI al districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona. L'acte va estar presidit dissabte pel cardenal Joan Josep Omella i va comptar amb la participació del conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Carles Campuzano, a banda de moltes autoritats eclesials i de la congregació de les missioneres carmelites dels Sagrats Cors. Franciscanes dels Sagrats Cors, volíem dir. Després del bloc informatiu entrevistarem Juanjo Fernández Sola, pedagog i escriptor. Acaba de publicar una edició renovada del seu llibre La pregària de la porta. Interessant manual per pregar a casa en família, ara amb nous recursos i noves propostes. I dels últims minuts tindrem, com cada dilluns, la veu de Càritas, secció amb actualitat, agenda i el testimoni d'Imma Cullell aquesta vegada. Ella és la coordinadora de l'àmbit de persones de Càritas Catalunya. Parlarem de voluntariat perquè aquest dimarts és el Dia Internacional del Voluntariat. voluntariat. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i avui també de la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom.
El Papa ha plantejat aquest dilluns a la reunió del C9, o Consell de Cardenals que l'assessoren, la dimensió femenina de l'Església. El Consell de Cardenals està reunit des d'aquest dilluns i fins aquest proper dimecres per a la darrera sessió del 2023. Francesc ja havia anunciat que un dels temes en el centre de les reflexions amb els cardenals seria aquesta vegada el del paper de la dona. Així ho va expressar dijous passat en una trobada de la qual ja vam parlar aquí, trobada amb la Comissió Teològica Internacional. La reunió del Consell de Cardenals ha començat aquest mateix dilluns al Vaticà en presència del pontífex. Recordem que Francesc va dir concretament dijous que l'Església és dona i que un dels grans pecats que hem tingut és masculinitzar-la. Igualment va aclarir que el problema no es resol per la via ministerial, és a dir, ordenant les dones sacerdotesses, sinó per la via mística, que és la via real. El Consell de Cardenals, després de la renovació de l'organisme decretada pel Sant Pare el 7 de març passat, està format actualment pels cardenals Pietro Parolin, Fernando Verges, Fridolin Ambongo Besungu, Sim Patrick O'Malley, Joan Josep Omella, Gerard Lacroix, Jean-Claude Holleric i Sergio da Rocha. El secretari és Marco Melino. I, d'altra banda, la secretària de la Pontifícia Comissió per a l'Amèrica Llatina, Emil Secuda, ha estat en les últimes hores dins les intenses sessions de la COP28 a Dubai la portaveu de les propostes de la Xarxa de Justícia i Pau, que demana perdonar el deute dels països pobres a canvi de la protecció del medi ambient. Així ho ha explicat en una entrevista a Vatican News.
La Red de Justícia i Paz de América Latina, que está anclada en el CELA, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, me ha dado una carta para presentar en la COP, donde la propuesta es que la deuda externa, injusta, impagable que tiene América Latina, debe condonarse en un 50% a cambio de la protección del medio ambiente. O sea, que entraría en la compra de estos créditos del carbono.
Emil Secuda ha explicat, a més, que la seva missió és la de donar veu als plantejaments socials de l'Església i del Sant Pare.
Estoy acá viendo cuáles pueden ser las posibilidades para nuestros pueblos de América Latina y de qué manera también y principalmente puedo expresar lo que el Papa Francisco a través de su magisterio social nos invita a promover, ¿verdad? Principalmente estoy más allá de las dos conferencias que di en relación directa con la fe, cómo puede haber un diálogo entre la fe y la sustentabilidad desde el punto de vista del catolicismo. También estuve hablando en un panel que se ha organizado sobre los créditos de carbono en defensa de la biodiversidad. Y me parece que esto último es lo más significativo que me llevo.
La secretaria de la Pontifícia Comissió per a l'Amèrica Llatina ha comentat que sempre cal pensar en el bé de la persona i de manera especial dels pobres. Destaquem també que el Papa, després de resar l'Àngelus aquest diumenge primer d'Advent des de la seva residència a Santa Marta per segona vegada consecutiva, s'ha mostrat entristit per la ruptura de la treva entre Israel i Palestina i ha assegurat que la situació és greu. En una crida llegida per Paolo Luca Braida, Francesc ha subratllat que, tot i que molts hostatges han estat alliberats, molts altres continuen a Gaza i ha animat tothom a pensar en ells i en les seves famílies que havien vist una llum, una esperança de retrobar-se amb els seus éssers estimats. El pontífex ha demanat a tots els líders que siguin capaços d'assolir un nou alto al foc el més aviat possible i trobar solucions diferents de les de les armes. Igualment ha tingut molt present els treballs de la COP28 a Dubai i ha renovat la invitació a respondre al canvi climàtic amb canvis polítics concrets, tot sortint de les estratos del particularisme i del nacionalisme, ha dit, per abraçar una visió comuna sense retard en una conversió ecològica global que és molt necessària. I com a previsió us expliquem que, segons hem sabut aquest dilluns, la festa de la Immaculada Concepció tindrà aquest divendres un gest històric a Roma, i és que el Papa donarà la Rosa d'Or a la Salus Populi Romani, la imatge de la Basílica de Santa Maria la Major. Aquest símbol de la benedicció papal davant de la patrona de Roma serà lliurat per Francesc a la icona guardada a la tarda. Un gest històric que feia 400 anys que no es repetia. Després, el Sant Pare es traslladarà a la plaça d'Espanya de Roma per retre homenatge, com és tradicional cada 8 de desembre, a la Immaculada Concepció, després de la recent inflamació pulmonar que l'ha obligat a suspendre alguns compromisos. El vicariat de Roma ha confirmat aquest dilluns que el pontífex hi serà present i que arribarà a la plaça Romana a les 4 de la tarda, on serà rebut pel cardenal vicari de Roma, Angelo De Donatis, i per les autoritats civils de la ciutat.
Sense distància. Actualitat compartida i propera.
Apuntem ara alguns ressons importants del cap de setmana, i és que s'ha celebrat aquest diumenge, com cada 3 de desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats. L'Església treballa des de fa molts anys a nivell pastoral, humà i social amb aquests homes i dones, nois i noies, que pateixen ceguesa, sordesa, limitació física per caminar i altres problemàtiques. Xavier Pagès, director del Secretariat Diocesà de Pastoral per a les Persones amb Discapacitat, ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel la importància de rebre i atendre la discapacitat.
Sobretot és l'acollida, eh? És a dir, aquesta paraula tan feta servir, però que també a la vegada tan pendent la tenim, de vegades, perquè és una assignatura que d'alguna manera, com estimar, que mai estimem prou, mai acollim del tot. Però en el fons és veure cada persona amb les nostres discapacitats, perquè tots en el fons en tenim alguna que altra, i en aquest cas, en aquestes discapacitats concretes, sensorials, auditives o visuals, o físiques o intel·lectuals, doncs saber dir com aquesta persona se sent acollida a la nostra celebració.
Xavier Pagès ha assegurat que la sordesa requereix una ajuda específica especial per la seva complexitat i peculiaritat.
El món del sord és el que necessita una atenció més específica. Jo de vegades dic que de la catequesi especial, que en diem doncs, aquest nom que cada vegada va canviant perquè es diu ara necessitats especials i tal, doncs la del sord és com la més peculiar perquè té un llenguatge, un vocabulari, una manera de comunicar-se doncs, diferent. La llengua de signes doncs, d'alguna manera ho possibilita, cosa que altres discapacitats potser només tens que saltar una barrera física o potser només tens que baixar una mica, doncs, d'alguna manera, el nivell de comprensió, fer-li més assequible o fer una descripció.
Entre les diverses activitats d'aquest cap de setmana, el cardenal Joan Josep Omella va presidir dissabte l'Eucaristia al vespre a l'església de Santa Teresa de l'Infant Jesús de Barcelona, on té la seu la pastoral del sord i l'atenció a les persones amb discapacitat. Allà es van fer presents el secretariat i diversos col·lectius que atenen les persones amb discapacitat. A més, aquest mateix diumenge al matí també va participar un grup de discapacitats a la missa de la 2 de Televisió Espanyola a Catalunya, on fins i tot un invident va proclamar també una de les lectures. A més, es van clausurar aquest diumenge les 14es jornades bíbliques que s'han fet durant 10 dies a Barcelona organitzades per l'Escola d'Animació Bíblica. Enguany, les sessions, des de divendres de la setmana passada, des del dia 24 i fins aquest diumenge, han treballat temes relacionats amb l'actitud de buscar la pau, per exemple, la necessitat que hi hagi pau a casa. El primer dia es va fer una sessió d'una iniciativa entranyable, un club de lectura moderada pel diaca de Terrassa, Pere Pardo, mentre que durant la segona jornada es va presentar el llibre El Padre Nuestro y los Santos, escrit pel religiós dels Sagrats Cors, Fernando Cordero, i pel director del Secretariat de Catequesi de Barcelona, Alberto Para. És un treball que relaciona, com es feia a la catequesi abans amb fletxes, les paraules del Pare Nostre amb diversos sants, que són precisament el ressò de la paraula de Déu. Alberto Para, sacerdot també de l'Arxidiòcesi de Barcelona, ha explicat a Ràdio Estel que el llibre vol ser una gran aportació per a les famílies.
Aquest llibre és un somni que tenia en Fernando. Jo som molt amics, de fet, sí. Hem viscut junts fins i tot en una època anterior, i és un somni que tenim per regalar a les famílies. Nosaltres estem en un moment en què la base de la nostra societat i de la nostra església, que és la família, que la família pugui viure com normalment ha de viure una família cristiana. I això el que farim és una proposta catequètica per viure en família, amb els nens, els joves, els adults i també els avis.
Aquests dies, en qualsevol cas, estan marcats per la multidisciplinarietat de les sessions, mentre que des de la Pau no només s'ha de treballar a casa, sinó també a nivell social, i a nivell interior i espiritual, perquè la paraula de Déu toca tots aquests vessants. El diaca Quique Fernández, coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica i organitzador de les jornades, ha recordat que els textos bíblics no són només per ser llegits, sinó, sobretot, per integrar en el dia a dia de la persona.
Doncs jo penso que pot haver-hi alguns que sigui el coneixement d'un tema bíblic, però més enllà d'aquest tema, al final és el que és una oferta per tots, és el veure com la Bíblia pot donar resposta als problemes d'avui. Això és molt important perquè la Bíblia llavors deixa de ser un llibre de prestatgeria, un llibre d'història, per passar a ser el llibre de la vida.
Entre les activitats dels últims 3 dies d'aquestes jornades bíbliques destaquen una escola de pregària divendres passat a la parròquia de la Miraculosa de Barcelona, un recés dissabte titulat Constructors de Pau a Cornellà de Llobregat i una tòmbola solidària coincidint amb el cap de setmana per portar bíblies a la Xina. Aquestes jornades van començar a fa 16 anys de la mà d'un servei, l'Escola d'Animació Bíblica, que sempre s'ha pensat per oferir a un grup o bé a tota la diòcesi la possibilitat de fer activitats relacionades amb la Bíblia.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
Altres notícies, precisament amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat d'aquest diumenge, la Fundació Nen Déu ha inaugurat aquest dissabte la llar residència Benet XVI al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. L'acte va estar presidit pel cardenal Joan Josep Omella i va comptar amb la participació del conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano. Hi van assistir, a més, treballadors, membres del patronat, usuaris i famílies, així com les religioses franciscanes dels Sagrats Cors. El moment de la benedicció va anar a càrrec de l'arcabisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, que acompanyava el papa Benet XVI precisament l'any 2010 en la històrica visita després de dedicar a la Sagrada Família aquesta gran obra social. Tot va estar precedit aquest dissabte de l'Eucaristia presidida pel mateix arcabisbe de Barcelona i concelebrada, entre altres, per Salvador Bacardit, president del patronat d'una institució que es remunta a l'any 1892. La inauguració d'aquest equipament representa un avenç significatiu en la promoció de la inclusió i l'autonomia de les persones amb discapacitat. Us expliquem també que Aurelio García és el nou guanyador del Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica. El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona li ha concedit la desena edició d'aquest guardó per la seva gran i diversa trajectòria en el camp de la litúrgia. El lliurament del que és la desena edició ja d'aquest memorial es farà al Seminari de Barcelona el proper 15 de febrer a les 5 de la tarda. Aurelio García és fill de Valladolid, de la localitat de Pollos, on va néixer el 28 de març de 1965. Va ser ordenat prevere el 1992. I a Lleida, el seu bisbe, Salvador Jiménez, ha signat un decret sobre el nou protocol d'abusos, titulat Protocol per a la prevenció i tractament dels abusos a menors i equiparables legalment en locals o activitats eclesials de la diòcesi lleidatana, ja que considera que s'ha d'abastar com actuar en el context de l'Església Catòlica a la diòcesi de Lleida, tant en les agressions sexuals hipotèticament produïdes en el passat, com en altres de noves que es poguessin produir. I acabem explicant-vos que la ciutat de Santiago de Compostela està acollint des d'aquest diumenge i fins aquest dimarts la 25a trobada del grup de diàleg intercultural i religiós del Partit Popular Europeu. Es reuneixen a la capital gallega líders religiosos, cristians, musulmans i jueus per reflexionar sobre el paper de les religions en el context sociopolític actual. L'esdeveniment va començar aquest diumenge amb la benvinguda de la vicepresidenta del grup parlamentari, la catalana Dolors Montserrat, i aquest dilluns al matí ha tingut lloc la intervenció de Francisco José Prieto, arcabisbe de Santiago de Compostela. Diàleg, cultura i religió han estat els tres pilars del discurs de l'arcabisbe de Santiago, que ha subratllat que les religions han contribuït al progrés de la cultura i a l'edificació d'una societat més humana.
Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
Arriba una nova edició renovada d'un llibre titulat La pregària de la porta, escrit i elaborat pel pedagog Juanjo Fernández Sola. Han passat ja 15 anys des de la publicació inicial d'aquest volum i per celebrar-ho, diguem-ne, la nova edició inclou canvi de portada, dibuixos fets de nou en format digital, tipus de lletra també nova, substitució d'un CD per un codi QR per descarregar-se materials i alguns canvis en les pregàries, per exemple. La paraula senyor queda substituïda per Déu en la majoria dels casos. També s'hi podran veure canvis de temps en els verbs i algun altre detall. A partir d'aquest canvi, en el llibre La pregària de la porta, explorem avui l'evolució del que és en general el sentit comunitari i familiar de la pregària. A partir del que podia passar ara fa 15 anys, però també des d'algunes experiències de pregària familiar del mateix autor. El tenim amb nosaltres uns moments. Juanjo Fernández, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies. Bé, enhorabona. Vostè em recordava ara fa uns dies que em sembla que un servidor va ser el primer a entrevistar-lo quan va publicar aquell llibre, no? La pregària de la porta, el primer.
Sí. Els primers vau ser Radio Estel. Sí.
Moltes gràcies. Bé, un honor per nosaltres perquè realment ha estat un llibre que ha dinamitzat molt, no?, tot el que és el sentit de la pregària en família. Podem dir, anem breument per parts, com definiria vostè aquest treball, primer de tot? La pregària de la porta. Tothom es pot imaginar, no?, posar pregàries a la porta de casa, oi?
Sí, bueno, no sé si en el moment en el que ho vam fer, fa 15 anys, no ho podia imaginar. Va ser la nostra experiència familiar a casa, doncs això, després que la filla gran, que ara ja té molts més anys, 15 més, doncs tornés del casal, en aquest cas a Jesuïtes del Clot, i allà feien una pregària cada dia, i llavors, ostres, estaria bé que a casa poguéssim mantenir aquest ritme de pregària, i ho vam fer, doncs posant una pregària a la porta de casa, per dins, tampoc cal muntar el número en el rebedor de l'escala, però per dins de la porta de casa, sí.
Molt bé. Bé, i ens pot recordar alguna cosa del plantejament inicial, però sobretot com s'ofereixen aquests canvis ara en el llibre? Com evolucionen, diguéssim, del primer al segon?
El plantejament inicial, que és el que es manté aquí, és la proposta de sortir ben acompanyats de la mà de Déu de casa. O de casa, o també per entrar per la porta de l'aula, o a la sala de catequesi, on sigui. En aquest cas, com a experiència de família, doncs era posar la pregària a la porta, fer-la amb el sistema que s'explica dins del llibre, i llavors, doncs això, que els infants, en aquest cas, poguessin participar tant com fos possible en la mesura de les seves possibilitats, de si saben llegir, no saben llegir, si han de sil·labejar o han de llegir en veu alta, i llavors doncs, acabar amb un pare nostre i sortir. Mm-hmm. Sí. I a veure, els canvis en aquesta nova edició renovada són els que comentaves al principi, que bueno, són canvis, en definitiva, que permet la tècnica. Fa 15 anys el tema de digitalitzar, com a mínim per part meva, els dibuixos i el tipus de lletra, doncs encara no era possible. Ara sí, el suport del CD, que és perquè tothom que disposi del llibre pugui també disposar de les pregàries, que no cal que fotocopiï o per penjar la pregària a la porta, si vol, sí, sinó que pot això, descarregar-se el PDF i posar el PDF a la porta, o utilitzar els textos per fer, adaptar-los i fer la seva pròpia pregària familiar o catequesi o a l'escola.
Sí, sí. De fet, vostè en aquest i en alguns altres llibres li ha agradat moltes vegades posar lletra com manuscrita, no? Que això també crida l'atenció.
Sí, és el, en aquell moment, que era una cosa, en aquell moment, fa 15 anys, tampoc és tant, però bueno, en aquell moment...
No és la prehistòria, però canvien moltes coses en 15 anys, certament.
Era com revolucionari. Vaig comprar un programet d'aquests per fer-te el teu tipus de lletra, llavors vaig intentar fer això una lletra lligada, que en aquell moment doncs estava bé, i ara doncs es veu ja una miqueta justet. I bueno, sí que m'agrada aquest tipus de lletra que faig jo, que així com asimètric, que barreja de vegades majúscules i minúscules, doncs utilitzar-lo en els meus llibres, al costat de les il·lustracions, sí.
Per cert, avui recomanem aquesta nova edició de La pregària de la porta, editat per Claret. Es pot trobar ja, suposo?
Sí. No, fa, la setmana passada crec que va sortir, ja el podeu trobar. Recordeu col·laborar amb les vostres llibreries de barri i de poble. Si
molt
el
bé.
Tenen, que és possible, doncs el demaneu i el demanaran i us el portaran. I si no, doncs a la web de Claret, per descomptat, també.
Molt
o a la llibreria Claret, a la nova llibreria Claret, que també ha canviat de...
Efectivament, la tenim a la Cruïlla de Travessera de Gràcia, amb, si no recordo malament, amb Sicília, no?
Sí. Sí,
molt
sí.
Bé. Finalment, Juanjo Fernández, a una família, a uns pares i mares, per exemple, que es plantegin estimular la pregària diària amb els seus fills i en el matrimoni, què els recomanaria, breument, per acabar?
Doncs que facin participar els fills, que utilitzin allò que els fills mateixos doncs, ja estan vivint a l'escola, les seves manualitats, allò que han dibuixat, les seves pròpies intencions de pregària, i sobretot, que acostumin els fills a pregar pels altres, a pregar per la família, a pregar per aquella amigueta, per aquell amic, per la companya, pels professors que potser estan passant un mal moment, o senzillament, o donant gràcies perquè estan en la seva vida. Acostumem els nostres fills, les nostres famílies, a pregar pels altres, més que demanar per nosaltres, que també a pregar pels altres.
Doncs important això, i fer-ho sense por, amb naturalitat, des de la fe dels pares, que els fills aniran assumint si volen també, és clar.
Clar, sí, això... Nosaltres hem de posar aquestes llavors, i després, doncs, jo acostumo a dir que després doncs, que ja faci l'esperit, faci la seva, que per això li paguem.
Exacte. Moltes gràcies, Juanjo Fernández Sola, un plaer, enhorabona per aquest nou treball renovat, La pregària de la porta, editat per Claret. Que vagi molt bé i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Arriba ja en pocs instants La veu de Càritas.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb La caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La caravana. Amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
La veu de Càritas.
Comencem La veu de Càritas, la veu de la caritat i el servei als més necessitats, com cada setmana, els dilluns a aquesta hora, i a la repetició de les 6 del matí, els dimarts, una mica abans de 6:45 del matí, des de Ràdio Estel, amb la col·laboració, dèiem, de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre breu resum de notícies, i ho fem abans recordant-vos que està en marxa la campanya de Nadal de Càritas Catalunya, amb aquest lema que pensa en els miracles que tots podem aconseguir amb la nostra implicació. La taula del tercer sector social reclama al govern i al Parlament que accelerin l'aprovació de totes aquelles lleis que han de dotar d'un marc legal a les entitats socials catalanes que actualment estan acompanyant 1.900.000 persones en situació o risc d'exclusió social. Va ser dimecres passat en el marc de la jornada titulada Les perspectives catalanes i europees de l'economia social, organitzada conjuntament per la Taula i la Confederació de Cooperatives de Catalunya i acollida pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, tot amb l'objectiu d'analitzar l'agenda de l'economia social i solidària del tercer sector social i de les cooperatives a Catalunya i la Unió Europea. A Catalunya, d'una banda, el Parlament tramita la proposició de llei del tercer sector social, registrada ara fa un any i mig, i que es troba en aquests moments en la fase de compareixences. I de l'altra, l'avantprojecte de llei d'economia social i solidària està pendent que el govern l'aprovi i l'enviï al Parlament. En paral·lel, l'executiu també està treballant en un nou marc normatiu que agilitzi i enforteixi el sistema de col·laboració entre l'administració i les entitats i agents socials prestadors de serveis. L'objectiu és passar d'un sistema contractual que prioritza l'oferta econòmica a un altre concertat basat en la qualitat del projecte i l'atenció a la persona. La jornada també va comptar amb la taula rodona Aproximacions, tendències i processos de millora entre Catalunya i la Unió Europea, moderada per Acció, per conèixer quina és la situació de l'economia social en altres territoris europeus. Les organitzacions participants van compartir la idea que cal reforçar la intercooperació i van coincidir en els esforços que s'estan fent per aconseguir suport polític a favor del reconeixement a la feina i l'impacte de l'economia social a la realitat, i també van posar en valor la força de la societat civil a l'hora d'incidir en el seu entorn. Igualment, dimecres passat, 29 de novembre, va tenir lloc l'Assemblea de Càritas, un cop més de manera rotatòria en una de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, per conèixer les diferents realitats i territoris diocesans. Aquest cop, els membres de l'Assemblea van ser acollits per Càritas diocesana de Girona. Hi van assistir els diferents equips directius de la gairebé totalitat de les Càritas diocesanes, que van estar acompanyats pel president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, així com pel bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, que representava el bisbe delegat de Càritas Catalunya, el cardenal Joan Josep Omella, i també, d'altra banda, per l'equip humà que gestiona els serveis de Càritas Catalunya, amb la secretaria, l'administració, la coordinació i la comunicació. El primer moment del matí va ser per a la reunió del patronat de SECAS, Fundació Centre Català de Solidaritat, on van aprovar els seus representants els nous membres del patronat i de la Junta Rectora, i es van oferir comptes d'aquesta entitat de l'Església que treballa per aconseguir que homes i dones puguin sortir del món de la droga. Els presents van agrair la bona feina feta i la que s'està fent, així com la col·laboració amb l'administració pública, altres entitats i la mateixa societat. Després va fer-se pròpiament l'Assemblea de Càritas. En nom del bisbat de Girona va acollir la reunió l'administrador diocesà Lluís Sunyer, que va saludar tots els presents. Després es va fer una breu pregària i es van presentar els nous directors i delegats que han agafat recentment el relleu dels seus predecessors. És el cas d'Eduard Sala, a Càritas Barcelona. Es va agrair també la feina del seu predecessor, Salvador Busquets. El president de Càritas Catalunya va oferir una informació detallada de les nombroses activitats en què es fa present Càritas. Després, l'administrador va detallar les xifres econòmiques de Càritas. Finalment, el coordinador d'àmbits va explicar també detalladament el treball que es fa en els diferents àmbits i comissions de treball que desplega arreu del territori de les Càritas amb seu a Catalunya. Hi va haver un llarg moment per explicar i debatre sobre els canvis en el model i la gestió del fons FEAT, que fa referència a la distribució d'aliments i les targetes per aliments. Amb aquests fons europeus també es va presentar la proposta de pla de voluntariat de Càritas Catalunya fins al 2029, feina que ha portat a terme la Comissió de Voluntariat i Formació. Finalment, a banda d'altres propostes, es va acabar l'assemblea amb la pregària i també la mirada a la Mare de Déu de Montserrat per cloure, com dèiem, aquesta assemblea. Va començar ara fa un parell de setmanes una nova iniciativa de Càritas Diocesana de Lleida. Es tracta d'un projecte intergeneracional pioner de Càritas Diocesana, fruit del treball conjunt entre el programa Joves amb Valors i el de Gent Gran, amb el suport de l'àrea de comunicació de l'entitat. És un espai de convivència de joves i persones grans que vol compartir coneixements al voltant de les noves tecnologies, l'ús del telèfon mòbil, les aplicacions digitals i altres recursos. Les persones participants van sortir satisfetes del taller amb el desig de tornar a la següent sessió. Ximénez Group i Ecosol, empresa d'inserció que pertany a Càritas Diocesana de Girona, han signat un conveni de col·laboració per a la inserció laboral de persones en risc d'exclusió. Gràcies al pacte, es contribueix a la integració i a la formació de persones en situacions vulnerables a través de la seva professionalització i l'accés a un lloc de treball. I acabem resumint que aquest 2023 Càritas Parroquial de Mont-roig del Camp a l'Arxidiòcesi de Tarragona, amb el suport de l'Ajuntament del municipi, ha donat atenció a un total de 65 famílies representants de 196 persones a través del programa d'acollida i de cobertura de necessitats bàsiques. El conveni amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp permet continuar la tasca de Càritas amb una subvenció de 2.400 euros. Se celebra aquest dimarts, com cada 5 de desembre, el Dia Internacional del Voluntariat. És per això que avui tenim com a testimoni Imma Cullell, graduada en Educació Social per la Universitat de Girona. Actualment és vocal del Consell Directiu de la Federació Catalana de Voluntariat Social en representació de Càritas Catalunya, així com coordinadora de l'àmbit de persones de Càritas Catalunya mateix. Un àmbit que inclou la Comissió de Voluntariat i Formació. A més, Imma Cullell és responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Girona, entitat en què treballa des del 1993. La saludem ja, Imma Cullell. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies. Bé, el 5 de desembre, com dèiem, és el Dia Internacional del Voluntariat. Quins actes hi ha previstos per aquest dia?
Bueno, ja hem començat dies enrere a fer alguna activitat. Hem fet la proposta aquest any de gravar una sèrie de testimonis de persones voluntàries. Són uns vídeos curts que estem ja compartint a través de les xarxes socials, que són vídeos inspiradors de persones que ens responen a dues preguntes molt senzilles. Una és per què es van voler ser voluntaris o voluntàries, i l'altra és per què Càritas. I a partir d'aquí, doncs, és el moviment que van tinguent. D'altra banda, a través de diferents mitjans, com és ara aquest mateix en el que estem, difonem les diferents actuacions que fem, ens assumem a diferents iniciatives que fan. També tenim un manifest redactat per voluntaris de Càritas. En fi, totes les activitats possibles que són poques per el reconeixement que es mereix activitat a les persones voluntàries aquest dia.
Efectivament, unes activitats que efectivament són de promoció del voluntariat, de testimonis. Quines tasques pot realitzar el voluntariat concretament a Càritas?
A Càritas es poden fer moltíssimes activitats. A Catalunya tenim un munt de projectes adreçats a persones que demanen d'algun tipus de suport, d'algun tipus d'acompanyament, d'algun tipus d'acollida, i poden anar des de fer suport a temes educatius, formatius, com amb temes de cobertura de necessitats bàsiques, com també poden fer algun tipus de suport a aspectes d'inserció sociolaboral, també en el tema de coneixement de la llengua i la cultura, i també en temes de gestió o bé de sensibilització, o també per formar part d'una junta. Uh-huh. Hi ha bastantes possibilitats.
I tant. Aquestes i moltes més, segur. Els milers de voluntaris que concretament a les Càritas de Catalunya estan oferint serveis. Per cert, que molt més de la meitat, el 56,6% de les persones voluntàries a Càritas són dones. Per què creu que passa això?
Bueno, tradicionalment les dones sempre ens hem dedicat a la cura de les persones, els fills, els menals, els malalts, els nostres veïns i veïnes. I malgrat els canvis que hi ha hagut a nivell d'igualtat, encara la dona prioritza aquestes tasques de cura, no? En definitiva, que són les que, bueno, que s'ofereixen, no?
Sí, sí.
De totes maneres, val a dir que la tendència ja s'ha molt més homes ara s'acosten, també, per...
S'ha reduït la diferència, per entendre's.
Per fer algun tipus d'acompanyament. Uh-huh. Però sí, majoritàriament som les dones les que fem aquest tipus d'activitat.
Molt bé. Avui parlem amb...
És de tradició.
Sí, la tradició, efectivament. I a més, benvingut que les dones continuïn fent aquest servei, i si és de manera majoritària, molt bé, també. Dèiem que tenim Imma Cullell, que és la responsable coordinadora de l'àmbit de persones de Càritas Catalunya. Diverses Càritas diocesanes disposen del que es diu Càritas Jove. Quines iniciatives i projectes s'han posat en marxa amb els joves com a protagonistes, per dir-ho així?
Bueno, els joves, clar, estan estudiant, estan treballant, és difícil que es puguin combinar els horaris amb el que serien els serveis, no? L'activitat diària dels serveis. El que passa és que poden fer molta tasca, o estan fent, de fet, molt de suport en temes de sensibilització. Han col·laborat moltíssim amb campanyes, per exemple, les de Sense Llar, que aquesta setmana passada va ser la setmana de Sense Llar, doncs també han fet moltes tasques en comunicació, han preparat exposicions, han fet flash mobs, poden fer diferents activitats que ajuden molt en el dia a dia dels serveis, sense ser-hi directament. Tot i que hi ha que sí que col·laboren directament, sí, sí. Però les seves tasques van més enllà del que seria el dia a dia del servei. Sí. Una tasca, per altra banda, molt important.
I perquè una persona sigui voluntària, què ha de fer o quin tipus de preparació o formació ha de rebre? I on s'ha d'adreçar, vaja?
Bueno, qualsevol persona que es vulgui fer voluntària, a Càritas pot anar a qualsevol de les seus que hi han repartides per al territori. Hi ha 10 diocesanes, però també hi ha moltes Càritas locals, o sigui que estem repartits per tot el territori, bueno, en aquest cas català, però sí. També és estatal, és europeu, etc, etc, però poden adreçar-se a la seu que tinguin més a la vora, i poden oferir la seva candidatura, que de ben segur trobaran alguna activitat que puguin fer, que serà de molta ajuda.
Sempre. Qualsevol oferiment és benvingut a Càritas, certament, perquè sí. Hi ha molta feina i molt diversa.
Adreçant-se a la seu o potser anant a la pàgina web de Càritas, si, per exemple, va a Barcelona, Càritas Barcelona, Càritas Girona, buscant la pàgina web trobarà també les adreces necessàries per poder-s'hi adreçar.
Avui felicitem especialment tots els voluntaris i les voluntàries en el Dia Internacional del Voluntariat, que se celebra aquest dimarts 5 de desembre. Uh-huh. Finalment, Imma, què diria vostè a les més d'11.000 persones voluntàries de les 10 Càritas amb seu a Catalunya?
Bueno, jo els diria, bueno, que continuïn amb la tasca que estan fent, que donguin, bueno, que expliquin a la resta de coneguts que tinguin que estan fent aquesta tasca, per veure si animen més voluntaris, i sobretot els diria que moltíssimes gràcies per la tasca que estan fent, que sense la seva col·laboració, la seva participació, el seu voluntariat, no seria possible tota l'activitat que es fa, en aquest cas, Càritas.
Aquest és el lema latent, per dir-ho així, de Càritas. Gràcies, eh? És el lema que sempre és molt present en l'acció de Càritas. I moltes gràcies també a vostè, Imma Cullell, responsable coordinadora de l'àmbit de persones de Càritas
gràcies.
Catalunya.
Gràcies a vosaltres.
Feliç dia del voluntariat i enhorabona per aquestes activitats. Fins aviat.
Fins aviat. Moltíssimes gràcies.
Encara dos apunts més de l'actualitat de Càritas. Aquest Nadal, Càritas Arxiprestal de Manresa inicia un any més la campanya dels Cors Solidaris de Xocolata per finançar els projectes que du a terme per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat. La presentació de la iniciativa es va fer divendres 24 de novembre a la plaça Major de la capital del Bages i va comptar amb l'actuació musical del Cor Incordis. La responsable de voluntariat de Càritas, Imma Ubiergo, va explicar que els diners que es recaptin amb els cors de xocolata venut serviran per finançar els projectes dins l'entitat Acollida i Acompanyament Social, Persones Sense Llar i Habitatge Digne, Sociolaboral i Economia Social i Solidària, Infància, Adolescència i Família, Educació i molts altres. I la Fundació Formació i Treball, promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona el 1992, que treballa amb un model circular que impulsa l'ocupació, la sostenibilitat econòmica i el respecte pel medi ambient, ha adquirit una nau al polígon industrial Molí de la Putassa de Sabadell, històrica capital tèxtil catalana. La nau, de més de 30.000 metres quadrats, permetrà augmentar fins a aproximadament 20.000 tones anuals el volum de roba gestionada per l'entitat, que a dia d'avui ja recull selectivament el 32,5% de tot el residu tèxtil generat a Catalunya. La gestió d'aquests residus és l'activitat principal de formació i treball. El procés productiu del tractament tèxtil consisteix en la recollida de roba, la seva tria, la classificació per al reciclatge i el premsat o embalatge. Fins aquí ja la veu de Càritas. I acabem ja sense distància. Gràcies per la vostra companyia. Ara mateix us deixem ja amb les vespres de Montserrat i si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí us deixem amb el comentari de l'Evangeli del dia. Recordeu que teniu sense distància de dilluns a divendres a 8:15 del vespre i a les 12 de la nit per Ànima Estel. Que vagi bé, adeu-siau.